Hola, som els alumnes de tercer d'ESO de la Cint Montsant de Cornudella de Montsant i avui us parlarem de diferents temes. El Ficru, la Laura, el Ricard i el Joan Gual han preparat la secció d'esports de muntanya. La Jordina, l'Alba, l'Aina i la Maria han fet el treball sobre els trastorns alimentaris. El Josep Maria, el Josep i jo mateix, el Joan González, us hem preparat una ruta pel Montsant. I l'Enric, el Xavier Martí, el Xavi Izquierdo i el Felipe acabaran el programa parlant-nos dels videojocs. Hola Laura, què ens expliques dels esports de muntanya?
Hola Joan, us parlaré de l'esquí, de l'escalada i el descens en BTT. L'esquí és l'esport d'hivern que consisteix a lliscar sobre la neu fent servir esquís. També es pot practicar durant tot l'any, ja que hi ha llocs amb glaceres permanents, però comporta més risc. L'equip bàsic consta de un parell d'esquís, unes botes d'esquí adequades al tipus d'esquí, casc, dos pals, roba abrigada i proteccions. Tipus d'esquí, l'esquí alpí o esquí de descens. Consisteix a lliscar sobre pendents cobertes de neu. I l'esquí de fons, que consisteix a desplaçar-se per superfícies nevades i pendents suaus.
Laura, ens vols parlar de l'escalada, no?
Sí. L'escalada, derivada de l'alpinisme, consisteix en pujar parets verticals amb l'objectiu de la recerca de la dificultat. Es realitza utilitzant les extremitats inferiors i les superiors. És un esport perillós, per tant, s'han d'utilitzar equips de protecció. S'ha de portar un equip personal que consti d'un casc, un arnès i peus de gat. Després, es necessiten diferents tipus de cordes, mosquetons, frens i fixacions. Per facilitar el pas, s'obren unes vies en la paret col·locant cintes exprés. Existeixen diferents especialitats. L'escalada en bloc, que és en un rocòdrom, escalada en sòl integral, que és sense corda, escalada esportiva, el psicobloc, on s'escala damunt de l'aigua, escalada clàssica, utilitzant tècniques de cordada alpina, escalada artificial, on s'utilitza la tracció directa sobre uns ancoratges, escalada hivernal, amb condicions de neu, gel i fred, escalada de grans parets, que és de dificultat extrema i, a part, requereix diversos dies de permanència en paret, i l'escalada en gel.
Què ens pots dir del descens en BTT?
El descens en BTT és un esport practicat en bicicleta de muntanya. Hi ha diferents modalitats, en les quals es posen a prova la velocitat i la capacitat per esquivar obstacles. El material necessari és un casc, bicicleta, guants i tortuga. Es necessiten bastantes proteccions, perquè és un esport en el que es corre molt de perill. Es practiquen muntanyes amb fortes pendents. Moltes pistes d'esquí habiliten les seves pistes per a l'estiu poder practicar-lo. Hi ha diverses modalitats d'esport en bicicleta. Els més coneguts són urban bike, trial i descens downhill.
Gràcies, Laura. Jordina, tu ens parlaràs dels trastorns alimentaris, no?
Sí, Joan. Nosaltres en parlarem perquè actualment hi ha molts casos de trastorns alimentaris en els adolescents. Parlarem dels tres casos més detectats i importants actualment. Començarem per l'anorèxia nerviosa. L'anorèxia consisteix en un trastorn alimentari. La principal causa és la pèrdua de pes provocada pel propi malalt. L'anorèxia es caracteritza per la distorsió de la pròpia imatge física, que fa que el malalt es vegi gras. Els principals símptomes per detectar la malaltia són la restricció d'aliments que pot comportar la pèrdua de la menstruació, baixa autoestima, afartaments o vòmits ocasionals, manipulacions i mentides, i també hiperactivitat.
Quines conseqüències té si no es tracta la malaltia?
Doncs un 10% de mortalitat, cronificació, desadaptació social, laboral i familiar, baixa qualitat de vida, trastorns de la personalitat, conversió en bulímia, esterilitat i osteoporosis. Prop del 95% de les persones que pateixen aquest trastorn són dones. Generalment comencen l'adolescència, de vegades abans i menys freqüentment en l'etapa adulta. Les conseqüències són la desnutrició molt greu, les relacions familiars són insostenibles i és millor aïllar el pacient. S'agreugen els desordres psíquics.
Parla'ns de la bulímia també.
La bulímia significa fam de bou i és un trastorn alimentari i psicològic en el qual la persona no té cap control en el que menja i sent una forta culpabilitat a causa d'això. Es diferència de l'anorèxia perquè en la bulímia la persona després se sent tan culpable que vol compensar provocant-se el vòmit o abusant de laxants i diurètics. Les causes són molt variades. La majoria de la gent que pateix un trastorn d'aquest tipus són esportistes d'èlit o dones. S'estima que, entre les adolescents, més d'un 5% pateixen algun tipus de trastorn de la conducta alimentària.
He sentit a parlar del trastorn per afartament.
Sí, el trastorn per afartament és un trastorn alimentari en el qual la persona que el pateix presenta períodes de voracitat en moments d'estrès o ansietat. Es diferència de la bulímia perquè en aquest trastorn la persona que la pateix no sol presentar vòmits ocasionals. El problema principal del trastorn per afartament és que pot evolucionar a altres tipus de trastorns alimentaris. Pot anar lligat a un estat depressiu. Els símptomes per detectar aquest trastorn són menjar de forma compulsiva en funció de l'estat emocional, baixa autoestima, obesitat o sobrepès, culpabilitat després de la ingesta, dependència a l'opinió dels altres.
Quines són les conseqüències si no les tractem?
Són obesitat greu, baixa qualitat de vida, desadaptació social, depressió o ansietat. Totes aquestes malalties han de ser tractades en un centre mèdic. Un gran factor per sortir-se'n és el recolzament i l'acceptació de la família i amics. El millor és buscar altres alternatives per baixar de pes o veure's millor com fer exercici físic, menjar sa o un pla alimentari de 5 menjades.
Gràcies, Jordina. Prendrem consciència de tot el que ens has dit. Gràcies, Jordina. Prendrem consciència de tot el que ens has dit. I parlant de portar una vida saludable i de fer esport... Precisament, Ricard, ens portes una ruta pel Montsant.
Sí, Joan. Com que vivim en un ecosistema ple de naturalesa, en l'entorn del Montsant, hem triat una ruta llargueta, però no massa difícil, ja que així la pugui fer tothom. S'ha de portar, com a mínim, 1,5 litres d'aigua, menjar energètic, un entrepà, una petita farmaciola de primers auxilis i un telèfon mòbil. La ruta surt des de Cornudella de Montsant, dirigint-se per un camí asfaltat fins a l'ermita de Sant Joan del Codolà. Allí es pot gaudir de les vistes que tenim dirigides a tota la vall de Cornudella i al pantà de Siurana. Aquí es pot descansar en un petit racó al darrere de l'ermita, on hi ha una font. Tot seguit s'agafa el grau dels tres esglaons, que va pujant per la cara sud del Montsant. El trajecte és el que té més dificultat, perquè hi ha uns esglaons per grimpar la roca. Quan ja has pujat fins dalt, s'ha de fer un trosset per al costat del cinc, no apte per a persones amb vertigen. Tot seguit, arribarem a la Roca Corbatera, el lloc més alt del Montsant. Llavors, hem d'agafar el camí que passa per tota la Serra Major. Aquí podreu descansar una mica durant el trajecte, perquè és pla amb una mica de baixada i servirà per reposar forces. Sortirem a l'ermita de Cabassers, on es pot gaudir d'un bon pícnic. Després tornem a agafar la ruta, ja ens queda la meitat del camí. Baixem per un camí asfaltat fins al poble de Cabassers. Allí haurem de seguir un trosset de carretera direcció la Vilella Baixa, més o menys 3 quilòmetres, fins que ens trobem un camí a l'esquerra que ens portarà a una masia. Després de fer unes fotos i fer una tercera parada per descansar, continuem camí amunt. Fa una forta pujada tota l'estona i al cap de 10 quilòmetres aproximadament sortirem a Moreda del Montsant. Allí es pot fer una visita, si així ho volen, i descansar de la forta pujada. Continuem la ruta per el camí dels Cartoixans fins a Sant Joan Petit. Allí hi haurem passat prèviament per anar a Sant Joan. Llavors baixem fins a Cornudella, per el camí asfaltat, i haurem arribat fins al nostre destí.
Moltes gràcies, Ricard.
De res. De res, home, de res.
I finalment, Xavier, acabarem amb una explicació dels videojocs. Què ens pots explicar?
Doncs que els videojocs van sorgir l'any 1940 i són un espai virtual amb efectes visuals a un dispositiu electrònic, amb una pantalla i una sèrie de perifèrics que permeten la interacció. Però deixant de banda la llarga història de 60 anys d'evolució, aquests últims anys ha fet un gran boom, ja que les noves tecnologies ho han permès amb internet, YouTube i sistemes d'alta qualitat. Parlarem de tres tipus de jocs: d'ordinador, de consola no portàtil, Xbox i PlayStation, i de consola portàtil, PSP i Nintendo DS.
De l'ordinador parlarem sobre els jocs més coneguts i que tenen més demanda, oi, Xavier?
Sí, parlarem sobre el Minecraft, joc lliure en primera persona. És un joc independent de món obert creat originalment pel suec Marcus Notch Persson i més tard desenvolupat i publicat per Mojang. Va ser llançat al públic per ordinador el 17 de maig de 2009 com a versió alfa a desenvolupar i després d'actualitzacions graduals es llançà la versió del 18 de novembre de 2011. Parlarem també sobre Garry's Mod, varietats de joc en tercera persona. És un joc sandbox que permet a l'usuari manipular objectes i experimentar amb la física. Dins d'aquest programa hi ha una gran varietat de modes de joc. Parlarem sobre el Cube World, joc d'aventures en tercera persona. És un joc de món obert semblant a Minecraft.
Com hi entens? Quants tecnicismes?
És que per parlar d'això fan falta. Parlarem sobre Battlefield, en català Camp de Batalla. És el nom d'una saga de jocs de guerra en primera persona que va començar al terreny de l'ordinador amb Battlefield 1942, l'any 2002. Com ja es pot intuir pel nom, el jugador encarna un soldat d'una de les potències de la Segona Guerra Mundial, Japó, Estats Units, la URSS, Alemanya o la Gran Bretanya. Parlarem també sobre Call of Duty. És una sèrie de videojocs en primera persona, d'estil bèl·lic, creada i distribuïda per Ben Chikowski, desenvolupada principalment i inicialment per Infinity Ward i per Activision. I també parlarem sobre el mític Grand Theft Auto. És un polèmic joc de la companyia Rockstar Games de l'any 2001 per a PlayStation i Xbox. Les seves principals característiques són que va ser un dels primers a oferir quasi total llibertat d'acció dins del joc i que el protagonista és un delinqüent. Del FIFA és una saga de videojocs iniciada per la companyia Electronic Arts, que va portar com a novetat la llicència de la FIFA i, per tant, la llicència als jugadors i lligues amb noms reals. És coneguda com a FIFA Soccer Amèrica i FIFA Football Europa. Sobre els jocs més coneguts de PSP i Nintendo DS serien el Mario, un personatge de videojocs creat per Shigeru Miyamoto per a Nintendo. És el més famós entre els personatges de l'empresa i és considerat per molts el personatge de videojocs més conegut de la història. Tant és així que a principis dels anys 90 una enquesta va demostrar que més persones en el món coneixien a Mario que el mateix Mickey Mouse. Tetris és un videojoc de tipus trencaclosques, inventat per l'enginyer informàtic rus Alex Pasitov l'any 1985 mentre treballava a l'Acadèmia de Ciències de Moscou. I això és tot.
Gràcies, Xavier. I això és tot. Fins aquí el nostre programa. Gràcies per la vostra atenció i fins una altra. Like that's what you want.